Ràdio Estel.
Comença el 2 de 8, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz. Benvinguts en aquest dijous al 2 de 8 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tot seguit repassem les notícies que ens ha deixat aquest 10 de gener de l'any 2013. Però abans, Sara Cruz, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Sara, avui et veiem amb millor cara.
Sí, no tinc tant de fred com ahir. De totes maneres, ara estava llegint una notícia que m'ha commocionat i és que la meitat del menjar de tot el món, equivalent a 2.000 milions de tones, es llença a les escombraries.
I l'Àrea Escanyete què ha dit?
No ho sé què ha dit. Ha dit que menjo iogurts amb una data de caducitat de fins a 5 dies i no em trobo malament.
Tu has menjat alguna vegada algun iogurt?
I tant, i molt més caducats.
Llegum, anava a dir.
Iogurts i llegums també, i molt més caducats i aquí estic.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb l'Òscar Mateos. Ell és de Barcelona, té 34 anys, és llicenciat en Ciències Polítiques i doctor en Relacions Internacionals, és responsable de l'àrea social de Cristianisme i Justícia i també professor de la Facultat d'Educació i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull. Entre les seves aficions s'hi troba llegir, la seva família i els seus amics, i es defineix com una persona perfeccionista, entusiasta, que li costa dir que no i que li agrada mantenir viva la consciència social. Bona nit, Òscar.
Bona nit.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Quantes coses tan jove.
Bueno, la veritat és que... Bueno, m'agradaria fer-ne moltes més, però la vida no dona més de si, la veritat.
Òscar, tu has menjat alguna vegada iogurts caducats?
I tant. Ahir mateix em vaig menjar un
del
31 de desembre. I mireu, estic molt bé. Estic molt bé. Jo crec que aquí hi ha tot un debat al voltant de tota la qüestió aquesta, no? De la caducitat i realment és escandalós. És a dir, que en aquest cas estaria inclús d'acord amb el ministre Cañete.
Haurien de caducar altres coses, no? Potser?
Haurien de caducar altres coses i aquí...
Altres càrrecs, com per exemple avui vèiem Juncker, no? Que ha dimitit després de no sé quants anys, des del 2005 que portava el càrrec, no?
Doncs per exemple ja...
Això podria ser una...
alguns càrrecs doncs, que... haurien de tenir la data de caducitat molt més clara, sens dubte.
Doncs avui compartim les notícies del dia amb Òscar Mateos. Ell és responsable de l'àrea social de Cristianisme i Justícia i també professor de la Facultat d'Educació i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull. Però abans de repassar les notícies d'aquest dijous, la Sara Cruz ens posa al dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 2 de 8.
Josep Antoni Duran i Lleida trenca el silenci sobre el cas Pallerols i assegura que naturalment no pensa dimitir. D'altra banda, el govern català està disposat a compareixer, si cal, ha dit al Parlament per donar explicacions sobre el paper que ha exercit la Generalitat en el procés judicial del cas Pallerols de presumpta malversació de fons. Més temes d'avui. Ciu i Esquerra ja han pactat el text de la declaració de sobirania que aprovaran en el ple del Parlament del proper dia 23. Es tracta d'un document de menys de 3 fulls en el qual expressen la seva voluntat d'exercir el dret a decidir i de fer efectiva la Constitució de Catalunya en un nou estat dins del marc de la Unió Europea. El president de l'Eurogrup, Jean-Claude Juncker, ha parlat molt clar en el seu comiat com a president de l'Eurogrup al Parlament Europeu. Ha demanat més mesures de solidaritat social i ha admès també que té dubtes sobre el ritme dels ajustaments pressupostaris perquè s'ha subestimat el drama de l'atur. Juncker serà substituït el dia 21 al capdavant de l'Eurogrup per un nou president. I el president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, compareixerà al Congrés dels Diputats el 12 de febrer per explicar els seus plans per l'Eurogrup, segons han informat fonts parlamentàries. De moment, ja ha avançat que mantindrà el tipus d'interès al 0,75%, tot i la persistència de la recessió i també l'elevat atur a l'eurozona. Com avançaven, Diego Torres, exsoci del duc de Palma, Iñaki Urdangarín, ha lliurat al jutge instructor del cas NOS diversos correus electrònics. En ells hi figura el nom de la noble alemanya Corina Sein-Wittgenstein, amiga del rei Joan Carles, a la qual l'entitat agraeix la seva participació en la primera edició del València Summit, un esdeveniment investigat per un suposat desviament de fons públics. Gran expectació avui a Veneçuela el dia en què Hugo Chávez havia de prendre possessió del càrrec de president i just l'endemà que el Tribunal Suprem determinés que això no era cap problema i que podrà jurar el càrrec més endavant. A aquestes hores, centenars de seguidors xavistes han començat ja a congregar al centre de Caracas per participar en la concentració convocada pel Partit Socialista Unit de Veneçuela. I el Barça anirà totes davant del Còrdoba, tot i la renda de dos gols a partit. Ara els blaugranes disputen avui al Camp Nou la tornada als vuitens de final de la Copa del Rei, com dèiem, contra el Còrdoba. El Real Madrid ja està classificat després de guanyar ahir davant del Celta per 4-0.
7:36. A aquesta hora connectem amb el Principat d'Andorra. L'empresa Anar Pallet s'ha retirat del projecte de construcció d'una planta de biomassa al terme de Montferrer, a Castellbò, a l'Urgell. Ara el Consell Comarcal ha iniciat negociacions amb altres empreses. Ens informa aquesta hora des de Ràdio Principat Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. L'eliminació d'ajuts per part de les administracions ha provocat la retirada d'Ener Pellet del projecte que en un principi havia de crear 130 llocs de treball a l'Alt Urgell. El president del Consell Comarcal, Jesús Fierro, ha afirmat que en aquests moments s'està negociant amb altres possibles inversors.
En aquest moment era una aposta que es va fer. Un dels socis, que en aquest cas és Ener Pellet, doncs, decidís sortir-se del projecte. Aquesta havia de ser una empresa doncs, que comprava el 100% de la fabricació de pellets. En aquest moment el que hi ha és un canvi estratègic i s'està negociant amb nous possibles inversors i veurem si l'estratègia és aquesta o és una altra. Això és el que en aquest moment estem valorant.
De fet, la planta de biomassa inicial havia d'entrar en funcionament a principis del 2012, en capital públic i privat, tot i que el principal accionista era Ener Pellet. La inversió prevista era de 13 milions d'euros.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Tant les mínimes com les màximes han baixat força avui respecte als últims dies, sobretot durant la tarda. No obstant, el temps s'ha mantingut força similar al d'ahir. Això sí, avui ha fet molt més vent. De cara a demà, una pertorbació s'acostarà a Catalunya, però no afectarà el temps, que demà i dissabte serà tranquil amb domini del sol. Diumenge, però, passarà un nou front pel Pirineu. Les temperatures començaran a baixar més notablement a partir de diumenge al vespre i podran assolir nivells molt baixos.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Les polítiques de balanç, amb els retalls a la despesa social, ben sovint promoguts també per les institucions financeres internacionals, poden deixar els ciutadans impotents davant riscos antics i nous. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest divendres de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de 9 entrevistarem el sacerdot brasiler Delton Filho, que fa un concert al vespre d'aquest mateix divendres a Llinars del Vallès, a l'església parroquial. A dos quarts de 9 la tertúlia amb Lluís Foix, Salvador Aragonès i Carme Borbonès. A les 9 ens visitarà el bisbe d'Urgell, l'arcabisbe Joan Enric Vives, que acaba de participar a Terra Santa en l'habitual reunió anual internacional amb bisbes d'aquesta zona. Després tindrem també cinema i televisió i els viatges del Club Més Amics. Això i més aquest divendres de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Creus en Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Si a canvi d'una compensació econòmica vols ajudar-nos a créixer, vine el proper 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya i en Joan Gaspar en persona t'explicarà com aconseguir-ho. Per més informació i confirmació d'assistència, truca al 93 409 2770. I creus? Vine. T'esperem el 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya, Diagonal 661 de Barcelona. No hi faltis.
Ara mateix falten 4 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre. Avui repassem les notícies d'aquest dijous amb Òscar Mateo, responsable de l'àrea social de Cristianisme i Justícia, també professor de la Facultat d'Educació i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull. CiU i Esquerra ja han pactat el text de la declaració de sobirania que aprovaran en el ple del Parlament el proper dia 23. Es tracta d'un document de menys de 3 fulls en el qual expressen la seva voluntat d'exercir el dret a decidir i fer efectiva la Constitució de Catalunya en un nou estat dins del marc de la Unió Europea.
Aquest text considera que a Catalunya hi ha una clara voluntat de superar l'actual situació de bloqueig de l'estat espanyol i que aquesta voluntat es va plasmar de forma clara i inequívoca en les eleccions del passat 25 de novembre. Fons parlamentàries indiquen que les dues principals forces de la cambra catalana han entregat el document a la resta de formacions que portaven al seu programa el dret a decidir, és a dir, el PSC, Iniciativa i la CUP, per tal de buscar-ne suport. Ni el Partit Popular, però, ni Ciutadans tampoc han rebut el text perquè s'oposen a la celebració de qualsevol tipus de consulta sobre la independència. Per cert, que el PSC ha dit avui que demanarà al PSOE que la reforma constitucional inclogui la consulta.
Gràcies, Sara. Òscar.
Bé, jo crec que és un pas més en un procés que d'alguna manera és imparable i que respon a la voluntat, jo diria, del conjunt de la ciutadania catalana. No és més que un exercici democràtic de consultar i demanar, preguntar a la gent què volen ser com a comunitat política en un futur. Més enllà d'això, crec que serà, evidentment, una qüestió molt conflictiva els propers mesos i els propers anys, que seria desitjable, primer, que es pactés amb el conjunt de grups que estan a favor d'una consulta, com a Iniciativa, l'ESCUP, el PSC, i que hi hagués un acord ampli en aquest sentit. I dos, que pogués sortir consensuat des de Madrid. El segon ho veig molt difícil. Per tant, aquest tema donarà molt de sí en els propers mesos i anys, com tots i totes sabem ja, no?
Doncs, si et sembla, Òscar, repassem altres notícies que ens ha deixat aquest dijous 10 de gener. Per descomptat, no penso dimitir. El partit ja va assumir en el seu dia responsabilitats polítiques. Aquestes han estat les paraules de Josep Antoni Duran i Lleida, líder d'Unió, en aterrar a Xile, on s'estarà fins dilluns en un seminari de la Internacional Democristiana.
Doncs sí, segons el líder d'Unió, el partit ja va assumir responsabilitats polítiques quan va expulsar els qui avui estan condemnats o, diu Duran, es van donar de baixa voluntàriament. Aquestes declaracions arriba un dia després que l'oposició en bloc s'abraonés contra el dirigent del partit que l'any 2000, recordem, va prometre que dimitiria si finalment es demostrava que Unió s'havia finançat irregularment. Josep Antoni Duran i Lleida ha trencat el seu silenci, per tant, 48 hores després de l'acord judicial que evita que cap dels acusats en cas Pallerols ingressi a la presó. Els processats van confessar haver desviat diners de les subvencions de la Unió Europea a les arques d'Unió. I encara en relació a aquest tema, avui la portaveu dels democristians, Marta Llorenç, ha sortit al pas de les demandes de la dimissió de la Lleida d'Unió i ha dit a Catalunya Ràdio que la petició que Duran plegui és una constant en el panorama polític català.
I d'altra banda també afegirem aquest tema que el govern català està disposat a compareixer si cal al Parlament per donar explicacions sobre el paper que ha exercit la Generalitat en el procés judicial d'aquest cas, del cas Pallerols. Això després que el PSC i Iniciativa han exigit la compareixença a la cambra del conseller de la Presidència, Francesc Homs, com també el conseller de Justícia, Germà Gordó. Òscar, anem a pams.
Anem a pams.
Si podem dir-ho així.
La veritat
així.
És que hem d'anar a pams perquè hi ha teca, eh?
Hi ha teca, hi ha força teca. Aterrem nosaltres també a Xile. Mm-hmm. Com veus aquesta declaració, aquest trencament de silenci, no?, que ha fet avui Josep Antoni Duran i Lleida? T'esperaves aquesta reacció per part del líder d'Unió de no dimitir?
Ho té molt complicat, perquè jo crec que el conjunt de forces polítiques, d'una banda i d'una altra, s'han posat totes d'acord i han agafat, d'alguna manera, les paraules que Duran va dir fa 12 anys i que, d'alguna manera, el condemnen. Mm-hmm. I aquestes paraules, segurament fa 5-6 anys, quan en una època de bonança els casos de corrupció eren igual de prolífics i existia un descrèdit polític considerable, no són el mateix que en un context com l'actual, on qui està pagant la factura de la crisi és el conjunt de la ciutadania, on el descrèdit i la desafecció política s'han augmentat exponencialment i on el cansament del conjunt de la població està arribant a unes quotes realment preocupants. Per tant, la pressió no només política, sinó social cap a Duran, jo crec que anirà augmentant. Ell suposo que, veient-se arraconat en el ring, no, d'alguna manera són paraules per intentar tirar pilotes fora. Però el que sí que està clar és que per dignitat política i per, d'alguna manera, complir amb una paraula que està gravada a la ràdio, em sembla que van ser unes declaracions a la cadena SER, hauria de dimitir, i hauria de dimitir perquè ens hi juguem molt com a futur polític en un moment en què el descrèdit i la desafecció del conjunt de les institucions i del conjunt dels partits polítics és enorme. I no només està el cas Pallerols, està el cas Palau, i estan altres casos d'altres partits polítics que també doncs, van sumant en aquest rum-rum, en aquest una mica ambient cada cop doncs, més crispat. No? El que s'hauria d'alguna manera de demostrar és que realment els partits polítics i els seus dirigents estan per la tasca de realment posar punt i final a dinàmiques de corrupció que, recordem, ens posen a nivells pitjors que a països com Botswana. Aprofitant, mira, que després parlarem del rei, doncs recordem que l'índex de corrupció internacional situa Espanya en el lloc 31 i Botswana està en el lloc 30. Mm. És a dir, és una dada preocupant. República Dominicana està en el lloc 41. És a dir, que, i aquí podríem sumar. Ens creiem un país, ens creiem un estat del primer món, però en el fons moltes de les dades, i ho estem veient no només econòmiques, sinó també a nivell polític, ens estan situant en un escenari tercermundista. Jo crec que hauríem d'aprendre mesures i realment aprendre tot el que està succeint i passar pàgina i convertir aquesta crisi en un punt d'inflexió.
Tot això, si ens fixem en la figura de Duran i Lleida, com deia avui la portaveu dels democristians Marta Llorenç, tu creus que Duran i Lleida està constantment en el panorama polític català, que se li està demanant que dimiteixi, que se l'està apuntant?
És veritat que és un personatge polític que rep per totes bandes, sincerament. Rep moltíssim inclús dins de la seva pròpia coalició, perquè és un personatge, diguem, que genera tensions, és un personatge, és una figura política que en el context del procés de la consulta i del debat sobiranista aquí a casa nostra, doncs ha tingut opinions discrepants i en aquest sentit doncs se l'ha posat molt en el mig del debat públic. I sí que és veritat que en aquest sentit és un personatge constantment jutjat, no? Curiosament, recordem que el CIS sempre el posa com un dels polítics històricament dels últims 10-15 anys millor valorats, no? Però jo intueixo, això suposo que és una visió des del conjunt de la resta de l'Estat, que aquí a casa nostra va perdent d'alguna manera posicions, no? Uh-huh. Però sí que és veritat que Duran i Lleida sempre estan al mig del debat, no?
I quina creus que seria, que hauria de ser la reacció per part del govern de la Generalitat? Avui ja han anunciat que compareixeran davant del Parlament. Ho creus que s'hauria de fer més?
Dignificar la política i dignificar les institucions. És a dir, fer tot allò que vagi en una línia de transparència i realment de passar comptes i de no generar una sensació d'impunitat com s'està generant el conjunt de la societat. Uh-huh. Què està passant al conjunt de la societat? Que multitud de famílies estan sent desnonades, estan pagant una factura i un preu de la crisi altíssim, altíssim. Cap institució ha fet absolutament res. Què passa en l'àmbit polític? Que la sensació d'impunitat i absolutament de no fer res del que està passant és enorme. Jo crec que no només la Generalitat, sinó tot el conjunt de partits polítics i institucions haurien de prendre's aquest tipus de qüestions com una prioritat. Si no, el que ens aboca és un escenari realment preocupant i d'una desafecció ja sense capacitat de poder resoldre-la.
Òscar, parlem d'una altra institució, parlem de la institució de la monarquia en si, cas nos. Avui han implicat a Corina, l'amiga del rei, la que diuen que és la suposadament amiga del rei, en les activitats d'Iñaki Urdangarín, Sara.
Doncs si Diego Torres, exsoci del duc de Palma, Iñaki Urdangarín, ha lliurat al jutge instructor del cas Nos diversos correus electrònics en què figura el nom de la noble alemanya Corina, amiga del rei Joan Carles, a la qual l'entitat agraeix la seva participació en la primera edició del València Summit, un esdeveniment investigat per un suposat desviament de fons públics.
Bé, fa molta gràcia de l'amiga, no? Perquè en el fons a peu de carrer tothom, no se sap si és una llegenda urbana, no? Però està bé continuar amb aquest eufemisme, tot i que no sabem realment la vida personal del rei. De totes maneres, el que estem davant és d'una crisi, d'una tormenta absolutament perfecta. És a dir, una crisi econòmica, una crisi institucional i una crisi del conjunt dels partits que ens està posant una conjuntura dificilíssima. Amb una mirada més estatal, el que diríem és que és la crisi del relat de la cultura de la transició. És a dir, aquesta cultura de la transició en el que tots hem crescut i hem viscut la nostra generació, que ja el 15M va posar en dubte, és aquest no ens representen, és aquesta Constitució que ja no respon als seus propis principis i és una institució, la monarquia, que fins ara havia fet de pont amb el règim anterior, una transició que se'ns ha venut com ben feta, però que cada cop més està molt més qüestionada. La monarquia està en una situació absolutament delicadíssima i no sé com afrontaran aquesta situació.
La paraula mateixa, transició, significa un pas. Per tant, aquest pas ja l'hauríem fet fa anys.
Ja l'hauríem fet, sí. El que passa que és que la transició ha servit precisament per passar pàgina i per realment... no anar en fons algunes qüestions que van quedant pendents. I la qüestió territorial s'està demostrant. És una altra crisi que està sobre la taula del subjecte històric, que és Espanya, no? I la crisi institucional, i una de les crisis, si veiem el CIS, a les últimes enquestes, que surt dels partits polítics i la classe política com a concepte els pitjors valorats. Però el rei i la monarquia, tot i que alguns diaris, com el propi El País, intentin defensar, intentin revifar la figura del rei, està absolutament desacreditada, ha perdut una credibilitat i una, diguem, un recolzament polític que tenia als anys 80 i 90, brutal. I això ens encamina realment a un escenari complicat. Anem a veure com la Casa Reial, que està fent tots els intents per remuntar el tema, amb aquesta entrevista una mica esperpèntica que li van fer la setmana passada al rei, al Jesús Hermida i demés, però jo suposo que en el xup-xup, d'alguna manera, dels debats de la Casa Reial està la qüestió de l'abdicació en favor de Felip, o veure com es fa tot plegat, no?
Ja esteu escoltant l'Òscar Mateos, responsable de l'àrea social de Cristianisme i Justícia i professor de la Facultat d'Educació i Treball Social Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull. Repassem altres notícies del dia. Millora el finançament del deute espanyol en els mercats. El tresor públic aconsegueix pagar menys interessos i els inversors internacionals reobren l'aixeta pels grans bancs i algunes grans empreses.
Els experts preveuen que aquest parèntesi tindrà continuïtat mentre la prima de risc continuï per sota dels 400 punts. I és que avui, després del resultat de la subhasta del tresor, s'ha situat per sota dels 350 punts bàsics i ha arribat a marcar el seu nivell més baix des del passat 2 d'abril.
Per la seva banda, el Banc Central Europeu ha decidit per unanimitat deixar invariables el 0,75% al tipus d'interès malgrat la persistència de la recessió i de l'elevat atur a l'eurozona.
Tot i la millora dels mercats financers aquests últims mesos, l'organisme considera que encara són apreciables símptomes d'una significativa fragmentació i això desaconsella en aquests moments una retirada de les diferents mesures extraordinàries d'estímuls adoptades. Pel que fa a les previsions pel 2013, el Banc Central augura que l'economia real es mantindrà dèbil i caldrà perseverar en els ajustaments estructurals, però confia, això sí, que la zona euro recuperi de manera gradual a finals de l'any 2013.
I ja per acabar aquest bloc, el president de l'Eurogrup, Jean-Claude Juncker, ha parlat avui molt clar en el seu comiat com a president de l'Eurogrup al Parlament Europeu.
Doncs s'hi ha demanat més mesures de solidaritat social i ha admès també que té dubtes sobre el ritme dels ajustaments pressupostaris perquè s'ha subestimat el drama de l'atur. Juncker també ha criticat que els països que estan retallant i duen a terme les reformes que se'ls demanen no rebin a canvi cap mena de recompensa. Recordem que el president de l'Eurogrup serà substituït el proper dia 21 per un nou president.
Començant, doncs, per aquesta última notícia, sembla que tothom ara està d'alguna manera callent, no?, de l'arbre, no? Fa un parell de setmanes va ser el propi Fons Monetari Internacional qui va dir que les polítiques d'austeritat no portaran el creixement per sortir de la crisi i ara és el Juncker qui diu que al final escanyarem el pacient, no? Tot això ens indica, ja ho hem vist històricament amb Amèrica Llatina o amb altres països que han estat subjecte de polítiques d'ajustament estructural. Les polítiques d'austeritat mai, en un context de crisi, han portat a més creixement i a sortir de la crisi. Per tant, el que ens porten és una asfíxia, que esperem que la Unió Europea doncs, acabi donant-se compte. És veritat que Alemanya està jugant un paper fonamental i que les eleccions alemanes seran fonamentals per veure si les polítiques d'austeritat duren més o no, però realment hem de sortir ja de tot això. I la segona part, o la primera part que comentaves sobre el deute espanyol. Jo crec que el 2013 es donarà una paradoxa, i es donarà una paradoxa de xoc de trens. Per una banda, començarem a rebre indicadors macroeconòmics que ens diran que la situació mica a mica es va reestructurant i reajustant, que comença a fluir el crèdit, que comencen a haver-hi símptomes, segons els economistes, tot i que és veritat que cap economista ha encertat res en aquesta crisi, per tant pot ser que qualsevol previsió s'enfonsi, però sí que és veritat que tot indica que a finals de 2013 podria haver-hi millores a lo que és a nivell doncs, de flux de crèdit i de més. Però, per altra banda, 2013 està generant també una situació de crisi dramàtica a nivell social, amb la no recuperació de l'atur, amb la caiguda dels salaris, amb un empitjorament de les condicions socials i laborals del conjunt de la població, i, per tant, ens encamina una situació dramàtica per a moltíssima gent. Pot ser que es doni aquesta paradoxa. Sigui com sigui, sortirem d'aquesta crisi amb una societat més dualitzada, més polaritzada i més trencada en dos. Per tant, ens hem de posar ja a treballar per reequilibrar realment l'equitat, la justícia social, la justícia mediambiental i fer no una sortida en fals d'aquesta crisi, una sortida real que posi pilars en matèria de justícia, no, social.
Òscar, encara tenim temps de marxar cap a Caracas perquè allà s'hi viu una gran expectació, bé, en general a Venezuela en general, perquè el dia en què Hugo Chávez havia de prendre possessió avui del càrrec de president i just l'endemà que el Tribunal Suprem determinés que això no era cap problema i que podrà jurar el càrrec més endavant, avui serà Caracas. És un dia de concentracions.
Doncs sí, és que milers de seguidors del president veneçolà Hugo Chávez estan congregats a aquestes hores al centre de Caracas per participar en la concentració convocada pel Partit Socialista Unit de Veneçuela per avui, quan recordem Chávez havia de ser investit pel període 2013-2019. El president veneçolà està hospitalitzat a Cuba des del passat 11 de desembre, quan va ser operat per quarta vegada d'un càncer.
Em resulta difícil parlar de Veneçuela. Les informacions sempre són molt contradictòries. Jo tinc dos fons en aquest sentit, no? Per una banda, els diaris espanyols, la majoria carreguen, no? El propi El País carrega moltíssim contra Chávez i contra Veneçuela i de més. Per altra banda, jo acostumo a llegir Le Monde Diplomatique, que és un diari, diguem, molt crític, dirigit per Ignacio Ramonet, que acostuma a defensar moltíssim les polítiques, diguem, d'erradicació de la pobresa que ha fet Hugo Chávez, la pròpia Teresa Forcades. Recordem que ha anat diverses vegades allà i que està defensant. Em resulta difícil en aquest sentit. Sempre em baso en un bon amic, l'Héctor, veneçolà, que viu aquí i que treballa en la universitat i que d'alguna manera, doncs, també, per una banda, em diu que efectivament hi ha una propaganda internacional en contra de Chávez, de Correa, d'Evo Morales, qui amb totes les seves contradiccions, però en el fons estan apostant realment pels més desafavorits d'alguna manera. I per altra banda, en el cas concret de Veneçuela, crec que no és comparable al de Bolívia o al d'Equador, aquest amic sempre em diu, doncs, que efectivament sí que hi ha hagut d'alguna manera una davallada en matèria de llibertats o de llibertat de premsa o elements preocupants en aquest sentit. Parlo sense conèixer, per tant, Veneçuela i parlo barrejant aquesta barreja de fons d'opinió. En tot cas, sí que em sembla, doncs, que d'alguna manera la veu, no, monocorde de la premsa espanyola, en aquest cas criticant i estigmatitzant el règim veneçolà, em sembla, doncs, una mica exagerat, no?
Avui hem compartit les notícies del dia amb Òscar Mateo, responsable de l'àrea social de Cristianisme i Justícia, i per això, com el tenim aquí, Òscar, volem aprofitar per preguntar-te sobre el nou quadern del Centre Cristianisme i Justícia, aquest creixement espiritual de Jaime Roig.
Sí, bueno, és un nou quadern de la col·lecció Eides, de la col·lecció, diguem, una de les tres col·leccions que té Cristianisme i Justícia, i que, doncs, bueno, jo crec que, com tots els números de la col·lecció Eides, el que volen és contribuir, diguem, al debat i a l'acompanyament espiritual en aquest cas. Jo crec que és una bona aportació del Jaume Roig i que tant de bo, doncs, tingui, diguem, bona acollida, no? Igual que esperem que els altres quaderns també de l'àrea social i alguns dels cursos que ara mateix estan oberts encara, com un que farem d'Europa, doncs, que també continuïn tenint una bona acollida. Estem treballant moltíssim per això.
I feu molt bona feina, Òscar. Moltíssimes gràcies, Òscar Mateus, per compartir les notícies del dia. Nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Jordi Carretero, les vies de sol, la redacció Sara Cruz i de qui us ha parlat Mercè Regat. Tot seguit arriba Carla Gràcia i el programa Plusvàlua. Que vagi bé.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Ràdio Estel.